Què tal, senyores i senyors? Els saludem a l'instant de començar un dia més el nostre programa, l'Històries de l'Òpera. I jo no em puc estar d'abans d'entrar en matèria i just després de saludar el Roger Lier. Roger, benvingut.
Hola, gràcies.
Explicar què estàvem discutint ara. Perquè jo li dic al Roger, li dic, hem de començar quasi. I dic, això de quasi, diu, això en italià vol dir com si. I per què com si? Doncs qua sí, però qua, jo no tenia entès que volgués dir com.
És una segona excepció i a més és italià antic, és clar.
Ah, ja. Vinga, vinga. Naturalment, no, avui no parlarem, no farem lingüística.
No.
Avui escoltarem òpera, com sempre, i repassarem 400 anys d'aquest extraordinari art. Però qua no és com, eh? O sigui, com no és com, eh?
Com si, és una cosa antiquada. Hi ha paraules que es queden encallades en idioma amb una funció. És com allò que una vegada t'he dit, ell no és òbice, que es diuen en castellà. Òbice no ho dius mai, però quan dius aquella frase encara surt la paraula.
Sí, quan
òbice.
Jo dic, el nostre programa dura quasi una hora.
Sí,
quasi
com
una
si
hora.
Fos una hora.
Com si fos una hora.
Exacte.
Ja. Vinga, va, som-hi, va, el barroc. Començarem amb el barroc.
Òpera barroca.
El Xina.
I qui més barroc que Handel, doncs? Handel amb el Xina, 1735.
1735 és un barroc tardà, ja, eh?
Sí, però el barroc encara ple, eh? Fins al 1760...
60, arriba?
50-60. En realitat, he estat observant alguna gravació amb la que us afligiré en el futur, és del 1760, precisament, i encara és netament barroca. I Mozart, en el 70, com que era un nen i havia pres el barroc a Itàlia, encara feia barroc.
Això vol dir que el 1714, clar... Aquí, a la Barcelona, escoltaven òpera barroca.
No, no escoltaven res, escoltaven les bombes que queien.
Sí, home, ja. Just a l'11 de setembre, sobretot, i tu, durant els mesos anteriors, també.
També, també.
Però en aquella època s'escoltava música barroca.
Sí, sí, jo feia temps, a més.
Sí, perquè l'arxiduc Carles em sembla que és qui l'havia entrat, no?
Exacte,
a l'estat.
Sí, sí. I va fer unes òperes que ara, precisament, un dia d'aquests està previst de fer-la. A Barcelona, la primera òpera que va fer l'arxiduc, que ja es va fer a Tarragona fa uns anys, un any o dos, i ara la faran aquí. I el Piu Belnome de Caldara, un altre compositor barroc, del que no hem posat res, perquè malauradament hi ha molt poca cosa.
Quan es fa la primera òpera a Barcelona? Està calculat això?
El 1708, se sap perfectament.
1708?
Exactament, el 2 d'agost.
Què dius?
Perquè era el dia del casament de l'arxiduc amb l'arxiduquessa, que era l'Elisabet, un nom molt senzill, Elisabet Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel.
Carai!
Que va venir a casar-se amb l'arxiduc amb l'esperança de ser, doncs, la reina d'Espanya, cosa que no va aconseguir.
Encara que els catalans ho volien.
Encara que els catalans ho volien.
I així els hi va costar, això.
Però finalment va tenir sort, entre cometes, es va morir el germà de l'emperador i va acabar sent ell l'emperador i ella l'emperadriu.
Lingüística, història, potser que ens posem a fil a l'agulla.
Sí, potser sí, ja és hora que sentim música.
Vinga, Handel, el Xina. Una àrea que es diu Verdi Prati.
Sí.
Això no és que el Verdi se'n vagi al Prat, sinó que... No. Prats verds.
Oh,
home, estic a l'alçada, eh?
No, ja
estic
estàs.
A l'alçada.
Ja els faig més bons. En tot cas, el que ho fa molt bé és la senyora Susan Graham, que ens canta aquí, mezzo-soprano, amb molta coloratura, aquesta àrea de Handel, Verdi Prati, de l'òpera Al China.
Mezzo-soprano, dius?
Mezzo-soprano, sí.
I no cal que et pregunti l'argument perquè em diràs una bestiesa barroca.
Són aquelles coses...
Passejar pels prats.
Sí, sí.
Molt bé, doncs vinga, sentim aquesta senyora Graham cantant aquesta àrea barroca. És bonic, això.
I és molt bonic.
És bonic, això.
És que és barroc.
No, no, perquè si això ho fas durar 20 minuts o 25 minuts...
El barroc no fa durar 20 minuts ni 25. Yeah. El barroc és variat. Ara mateix començava una cosa molt més moguda que aquesta. Yeah. A més, aquesta no és una àrea de cap, o és una àrea d'aquelles que...
Però no té les tres parts.
No, és la cavatina. Tant en tant posava una àrea curta perquè, si no, l'acció no avançava. I llavors aquesta és una àrea reflexiva d'un personatge que es diu Ruggero. Per tant,
Ruggero, per tant, era un castrat.
Un castrat. Mm. I que fa una reflexió sobre el bonic que és el lloc on està ell segrestat per la Xina, que és una maga que el té com fascinat, i l'ha apartat de la guerra contra els musulmans. La Xina és en realitat un agent secret, pràcticament, una maga que està al servei dels musulmans. I s'ha emportat un cabdill dels cristians i el té allà fascinat, entontit amb el seu amor. I ell troba que allò sí que és preciós. Però la Xina encara no en té prou, el vol més subjecte encara.
Veus com no era un argument tan bestiesa barroca?
Home, esclar, no fos, sí, aquesta història, a més d'això de la Xina, se'n van fer d'òperes amb noms diferents, Rinaldos, el Xines, el Xina, el Viv, jo no sé què.
És que no els interessaven gens els arguments.
No,
barrocs.
És que els arguments eren
sempre els mateixos. Sí. Sempre els mateixos.
Sí, sí, sí.
I amb lleugeríssimes variacions. No?
Exacte.
No, no, aquest fragment, bonic.
Molt bonic.
Bonic, ha estat bé això. La Noche de Figaro?
Sí, però avui és una cosa especial que porto.
Espera.
Ah, sí, primer la portada.
Òpera clàssica.
Això, la portada que tu dius també és la Noche de Figaro.
També,
eh?
Sí. O sigui,
però deies que avui portes una cosa especial.
Una
què portes?
Especial perquè és una gravació que m'ha arribat ara mateix, fa molt poc, de la Montserrat Caballé a la Civic Opera de Dallas cantant Les Noces de Figaro.
I de l'any
67.
67.
I ara tan famosa llavors que el públic es posa a aplaudir quan ella entra i tornen a aplaudir altra vegada quan es gira. I és una cosa, estan aplaudint tota l'estona. I quan s'acaba, acaba també amb entusiasme.
Però per tant no és l'òpera sencera, és una àrea.
No, és una àrea, esclar.
És el poli.
No, jo tinc l'òpera sencera, però he triat aquesta escena perquè em fa molta gràcia.
I per tant es posen a aplaudir quan entra, encara que estigui en plena òpera.
Sí, sí, encara que estigui en plena òpera, sobre la música és igual. És que, en el fons, hi ha gent molt primitiva amb aquestes coses, i llavors es posen a aplaudir. Encara, és igual, tenen l'estar, l'idea del star system, els americans la tenen molt ficada dintre. Ja. I això també ho fan al Metropolitan, que són més sofisticats que no pas a Dallas. Ja. I també, quan entra algú conegut, es posen a aplaudir, és igual.
O sigui, la música allà on estigui.
Sí, sí, sí. Ja. Home, sobre el cant no he sentit mai que ho arribessin a fer, però jo crec que els hi faltaria poc.
Ja. Bé, en tot cas, home, si no recordo malament, el Porc i Amor té una entrada bastant considerable de música i és el començament d'algun acte?
Sí, el començament del segon acte.
Del segon, no? Per tant, sí, sí. Potser sí que es devia obrir en aquell moment, vés a saber si la cortina o alguna cosa així.
Sí. I per potser això... van aplaudir també el decorat, perquè a vegades també ho feien, això.
Ja. Bé, i està bé Montserrat Caballé aquí? Home, si el portes, m'imagino...
Està increïble, Montserrat Caballé. Aquest paper de la comtessa el tenia molt, molt fet seu.
És aquella àrea en què la comtessa li parla l'amor, no? I li diu que li porti algun consol.
Sí.
És la manera clàssica d'expressar que està trista perquè el marit li fa el salt, finalment. No? Però aquest mateix argument... posat uns anys més tard en el verisme, hi hauria sang i fetge i una orquestra brutal i unes estripades de vestimentes considerables, i en canvi en Mozart això no existeix.
No.
I per tant la linealitat del cant de la comtessa és extraordinària, també perquè és una noble.
Exacte, i Mozart sempre als nobles els donava música lineal perquè sabia que aparentaven almenys impassibilitat sempre que els hi passava alguna cosa. I aquí la comtessa està trista, aquesta
sí,
és
no,
la
no
condessa,
express, no,
però...
No estava ben vist que expressessin
no,
sentiments.
No, mai la vida, mai la vida. Jo no sé si em cap aquí un acudit que expliquen d'un lord anglès.
Vinga, va.
Quan està llegint el diari, ve el majordom, és un dissabte a la tarda, amb un telegrama, obre el telegrama, s'ha incendiat la fàbrica, ho hem perdut tot. El senyor plega el telegrama, el torna al majordom i diu, quin disgust que tindré el dilluns. Això és la impassibilitat.
dels anglesos, en aquest cas, no?
Sí.
Bé, doncs en aquesta època, al segle XVIII, els nobles no podien expressar sentiments.
De cap manera, quedava lleig. Es podia intuir, però no es podia expressar.
I, per tant, canten sempre d'una manera continguda, encara que estiguin tristos.
Sí, els que no es contenen són el públic quan veuen entrar a Montserrat Caballero, ho sentirem.
Doncs vinga, sentim-ho.
Espera't.
Una altra vegada, eh?
Una altra vegada.
El que va sortir dues vegades. Si el pobre Mozart és igual. Que acabem de cometre un delicte, eh?
Sí?
Això és pirata, total.
Tant, és pirata.
La veu ni se sent aquí, se sent més el senyor del costat.
Saps que l'home Sabat Cavaller estava a favor de les gravacions pirata? Diuen que una vegada es va aturar en un concert i li va treure unes piles del Monodios i va donar a un senyor que estava...
Això no és veritat, segur. No, això és com Mozart, que n'expliquen de tots colors ja i després la meitat són mentida. No, però em refereixo que se sentia molt més orquestra que la veu.
I se sentien les tosses i els...
del públic. A més... Gairebé se sentia la cinta de caseta amb què ho van gravar, això. Passava...
Sí. I jo també trobo que és molt important, per això, quan estan gravant una cosa així, tu sí força, perquè aquella tos queda perpetuada sempre més.
Ja.
Tu et pots morir, però la tos serà allà tota la vida. No t'aguantar.
Escolti, què ha fet vostè la vida? Vaig tossir el dia que Montserrat Cavaller va cantar el Porgy Amor.
Exacte.
A Dallas, no? I com t'ha arribat això, amb aquestes condicions tan nefandes?
Diu pecat, però no el pecador.
Ah... Escolta, que no et vull anar a portar el paquetet a la presó, eh?
No, crec que m'ho portin per això.
Vinga, romanticisme.
Òpera romàntica.
Mira, estic content que em portis aquest Don Carlo que em portes perquè m'aclareixis a mi i als oients quin sarau va fer Verdi amb el Don Carlo. Perquè, a veure, tu em portes ara un Don Carlo de 5 actes, cantat per Plácido Domingo, i la Cavaller també, eh?
Sí, sí. Aquí la sentiràs millor.
Sí, aquí se sentirà bastant millor. Llavors, hi ha un altre Don Carlo de 3 actes. No. Hi ha un Don Carlo... Com que no?
No, de 4.
De 4, d'acord, perdona. De 4 actes. Hi ha un altre Don Carlo de 5 actes en francès.
Sí.
N'hi ha un altre, que és el que em portes tu, en italià. Mm-hmm. Escolta, què va fer Verdi? Que estava...
Exactament, la història del següent. Li van encarregar Don Carlo per l'Òpera de París, i l'Òpera de París tenia una norma estrictíssima que les òperes de Verdi tenien 5 actes, marxes i escenes col·lectives i ballet.
Per tant, la primera Don Carlo que hi ha és la de 5 actes i en francès. És aquesta que portem?
No.
No.
Aleshores, com que l'òpera va estrenar Verdi, malgrat que França no va entusiasmar perquè hi havia qüestions polítiques pel mig, en tot cas Verdi va decidir fer-la també en italià, com feia sempre, i les va estrenar a l'Escala amb 5 actes.
Amb 5 actes en italià, a l'Escala. Molt bé.
Al cap d'uns anys, quan la va voler retornar a reproposar, se'n va adonar. Verdi tenia una mica la preocupació de no ser tan llarg i tan extens com Wagner. Yeah. I aleshores va trobar que aquesta òpera realment era massa llarga. I llavors va fer una versió en 4 actes.
Jo estic d'acord amb Verdi.
Ah, sí, però el primer acte és molt bonic, eh?
Sí, clar, se'l carrega. Bueno, sí. No se'l carrega completament.
No del tot, perquè l'àrea
l'agafa.
N'era conscient, va agafar l'àrea del tenor i la va col·locar en el segon acte.
Sí.
Però realment va ser una mica llàstima. Però esclar, també és veritat que l'òpera és molt llarga.
Mm-hmm. Aleshores, a mi m'agrada més la de 4 actes en italià que la de 5 en francès.
I aleshores també hi ha qui ha fet la versió francesa, agafant també l'àrea del tenor, posant el segon acte i traient el primer.
O sigui que hi ha un sarau de Don Carlo.
Hi ha un sarau de Don Carlo, és considerable.
Molt bé. En aquest cas, escoltarem una peça que es manté en totes.
Sí.
Que és el duo entre Don Carlo, el príncep d'Espanya, el fill de Felip II,
exacte,
i la reina, la dona de Felip II, Elisabetta
d'Ivalois, francesa,
que s'ha casat per... diguem, conveniència política amb Felip II, uh-huh, però que no l'estima i que en realitat està enamorada de Don Carlo, igual que Don Carlo d'ella.
Sí, però ella no pot acceptar ara que està casada amb Felip II els requeriments amorosos, i aquesta és l'escena de Don Carlo, que és una mica tarambana i una mica ruc, i que en realitat era una mica subnormal també, això, històricament parlant.
Això, el Don Carlo autèntic, era retardat.
Era retardat i una mica especial.
Tot això que explica Verdi, de que es va posar en contra el rei, a favor de Flandes... I
tot això són les històries de Schiller, del qual surt aquesta història del Don Carlos.
Però Schiller, no és veritat.
Schiller era un propagandista del món germànic, anticatòlic, i va fer una òpera antiespanyola, com era molt freqüent.
Yeah.
I així es va quedar.
Molt bé,
va. Té que veure la història real.
Escoltem Plácido Domingo demanant a Montserrat Cavaller, és a dir, Don Carlo demanant a la reina Elisabetta, a la reina Isabel, gràcia. Jo vengo a demandar gràcia a la mia regina, quella que en cor del rei tiene el posto primero, aquella que en el cor del rei té el primer lloc, i només ella em pot concedir aquesta gràcia. El que li demana és que li digui si l'estima o no, em sembla.
Sí, més o menys.
Més o menys. Sí. Va, escoltem-ho.
baci alla mia regina, quella che in cor del re tieni le posto primiero, sola potrà ottener questa grazia per me. Quest'aura è fatale, ma prive di tortura, come il pensier dura, sventura, io parto le mestier, andarmi facendo negli occhi altri.
Io, figlio,
sai il nome no, ma quella le travolta.
Il non vuol che lo nomeni figli.
Dice, non reggo di età, so così tanto di età.
Thank you.
Deixem-lo maleït.
Deixem-lo.
A maledetto jo son.
Sí. Ja has notat una mica, que és una persona alterable, si més no, el don Carlos.
Sí, tu creus
que... Home, les seves reaccions són...
Què em deies que volies explicar?
No, ja no me'n recordo.
Home, sí, quan jo he dit, ell diu, no em diguis fill, aquest nom no el vull.
Que això és una trampeta del Verdi i del llibretista, que... Sempre que apareix l'Elisabet, des del primer moment en què ja no és la seva promesa, és a dir, el segon acte, sempre li diu madre, sempre. Tothom li diu madre perquè quedi més
clar,
impactant,
quan
en realitat no és sa mare, és la senyora que s'ha quedat amb el seu pare, i molt més jove que el seu pare, i molt més pròpia de la seva edat. De manera que això de madre era, sobretot, per estremir les plateres.
Bueno, home, no t'ho prenguis així, tampoc.
Sí, m'ho prengui així i més.
Doncs va, anem al verisme, llavors, va. Vinga.
Òpera Verista.
I avui a l'Òpera Verista, segurament el fragment més veritat de la història de l'Òpera Verista. Perquè és l'himne dels Estats Units.
Ah, bé, sí.
No? O almenys unes notes de l'himne dels Estats Units.
Sí, sí, sí.
És la Madame Butterfly de Puccini.
No, i es parla de whisky, es parla de coses quotidianes.
Sí, però quan apareix el tenor, el Pinkerton, el mariner o oficial de la Marina...
Tinent, que marina.
Bueno, home, he dit oficial. Jo de militars no hi entenc.
Jo tampoc.
Mariner, oficial, el que sigui de la Marina nord-americana, el primer que fa és fer una lluança encesa de l'imperialisme yanqui.
Sí, sí.
Dovunque el mondo lo yanqui vagabondo, o sigui, per tot el món el yanqui va fotent de les seves i desafiant el risc.
Sí.
Vale? I fot una lluança encesa del seu país. I en aquesta lluança encesa comença amb l'himne nord-americà, amb les notes de l'himne nord-americà. Més veritat que això...
Realment.
La Butterfly es va estrenar el 1904, I
llavors l'imperialisme yanqui estava encara en beceroles, comparat amb el que ha estat després, però
sí,
bé.
Malauradament s'ha fet veritat, això, sí, sí. Encara s'ha fet veritat. M'agradaria sentir aquest fragment, que acaba dient amb un agut America Forever, o sigui, és allò,
sí.
la bandera estrellada i quatribarrada, no sé quantes barres té aquella. Bueno, sentim això, i després m'agradaria afegir-hi el moment en què hi ha presagia què passarà amb Butterfly i tot plegat. Però de moment sentim la lluança encesa de l'imperialisme yanqui. No sé què és, eh?
És una barreja de licor i llet.
Oh!
Forever.
Sí, el cònsul, amb el cònsul nord-americà també, esclar.
Que també és això. Aquí el Bergonzi no m'agrada gaire. Jo l'he lluat moltes vegades, per tant...
Sí, t'ho pots permetre.
Em puc permetre, ara dir... Sí, massa refinat pel Pinkerton, el trobo massa... I després en algun agut està poc timbrat, jo trobo. Però vaja, no sé, a tu t'ha agradat, et sembla bé?
Sí, no, jo no cantaria així, no.
No, home, jo no dic que cantés així. Si haguéssim només d'això el que podem fer, malament rai, no?
Malament, no podria mai res.
Escolta, això que diu, he decidit casar-me... per 999 anni, per 999 anys, sí. Salvo a procedere mi ogni mese.
Sí. Era una llei que va sortir al Japó, que en aquell moment estava una mica espantada per la invasió dels bòxers a la Xina, pensava que podrien desembarcar enemics, i per tant va obrir les lleis i el país als estrangers. Mm. I llavors l'estranger que es volia casar al Japó es podia casar, la llei deia 999 anys, que no els veu ningú, ni tan sols Matusalem. Mm. Però, en canvi, es podia separar simplement deixant d'acudir de al matrimoni, és a dir, desapareixent. I en un mes quedava equivalent al divorci sense papers ni res.
Carai, tu.
I això és el que
faci, aprofita... Això és el que farà, no?
Clar, Pinkerton aprofita aquesta llei nova dels japonesos per fer això. I el cònsul li adverteix, diu, això és un evangeli molt fàcil, després li sabrà greu, això ja no ho hem sentit. Mm. Però el Sharpless...
Sentim-ho.
Sí,
escoltem-ho. Sí. O sigui, a veure, immediatament després d'això, el cònsul li pregunta, però tu estàs enamorat realment de Butterfly? Sí. Perquè ella ho està, de tu, li diu.
Sí, llavors perquè ell... a més ell sap que la Butterfly va pujar al consulat nord-americà i que s'ha fet cristiana, abandonant la religió budista, que és la seva...
Per poder-se casar amb Pinkerton.
No, per poder-se no, però...
Per complaure'l.
Per complaure'l i perquè ella considera que ha d'estar a l'altura del seu marit, simplement.
Hi ha un moment, que és que ve ara mateix, per això dic que ho podem escoltar, que en què el Sharpless, el cònsul, li diu això. Qual és mania viprende? O sigui, quin és exactament el furor que tens? O no?
Com t'ha agafat per aquí, diguem.
I llavors ell fa una lluança de la Butterfly i diu, home, no sé si estic enamorat d'ella, no? Diu, non so, depende del grado de cultura, o sigui, depèn del que consideris...
Sí, perquè el Sharpless li diu, estàs molt cuit, no? Sí. Estàs molt fregit, sí. I diu, depèn del grau de fregiment, no? de cultura.
Llavors hi ha un moment que diu una cosa interessant, que diu, bueno, que li agrada molt, que és com una papallona, que no sé què, diu, qual farfalletes volants de posa, con tal gracieta silenciosa, o sigui, té una gràcia silenciosa i tal, que di reconèixer-la furor massal, o sigui, només de veure-la ja m'agafa, m'exalta. Sí. Diu, se pure infrangerme dovessi l'ale.
Sí.
M'exalta encara
que li hagués de trencar les ales,
que és finalment el que farà
la Butterfly, la papallona.
Vinga, va, sentim tot això i sentim que el cònsol acaba dient-li, atenció, perquè ella sí que t'estima. Jo l'altre dia vaig sentir-la parlar en el consolat,
sí.
I quan l'amor parla, parla com parla ella.
Això mateix.
Sentim tot això.
Quales mania mi prende, saresti addirittura cotto?
Non so, dipende dal grado di cottura. Amore o brindo o mir non saprei, certo costai, ma con l'ingenue arti pescato, lieve qual tenue vetro soffiato, alla statura, al portamento, sembra figura da parapetto, ma dal suo lucido fondo di lacca, come poi subito moto si stanca, quel farfalle.
L'altro è consolato sempre
colpì, certo quando è sincer l'amore parla così. Sarebbe gran peccato le mie ali strappare e desolar, forse un
nuove.
Che miravas tutta la storia?
Beh, cosa...
Che mi sorprenderai con una cosa spesso che...
Non so, so.
Ascolta, jo et vull fer una proposta. Tu aquí en el guió m'has posat que escoltem també l'intermezzo de la Butterfly, però anem una mica passats de temps i aleshores no podríem fer segle XX. Ara, com que Butterfly és 1904...
També ens serveix.
Llancem la ràfaga de segle XX i escoltem l'intermezzo.
Sí, hem dit moltes vegades que l'intermezzo és un moment important de reflexió de l'òpera i en aquesta Butterfly és poc coneguda.
A veure.
Òpera del segle XX.
Com s'exigia Magritte.
En quin moment es produeix?
Al començament del tercer acte, després que s'ha aixecat el taló i Pinkerton no ha arribat. Estan elles encara dormides a terra i Pinkerton no ha vingut.
Però jo crec que és més un interludi que un intermezzo aquest, perquè és llarg, o sigui, és més llarg del que habitualment és un intermezzo, i l'estructura no la tinc gaire clara. Mira que la conec bé, Butterfly.
Sí, no, és que l'intermezzo no en té cap d'estructura especial.
No, però la melodia és reconeixible.
Aquí també hi és, oi tant, sí? I ja veuràs. I sentiràs.
Ah, però, doncs escolta...
És que em contagio de tu.
Sí, proposem-lo als oients que escoltin, no que vegin, l'intermezzo de la Butterfly, és aquest.
Thank you.
Sí, el tallem aquí perquè ens estem barallant amb el Roger, perquè jo li dic, això, aquest intermezzo, no. És, primer és massa llarg, això per començar.
Ja està.
I el Roger diu intermezzo i jo dic intermezzo. Molt bé, és que ho és, clar que ho és.
No, és que estàs dient ja gairebé que no ho era.
No, que sí que ho és. Però primera dura gairebé 7 minuts i per tant l'hem d'interrompre.
6 minuts 20, però com que no t'agrada, són 7. És terrible, aquest joc.
No m'agradi. És que...
No t'agrada. Aquest... I com que no t'agrada, trobes que tens 7 minuts.
Tu em pots xiular algun moment d'aquest intermezzo?
Sí, i tant. No, el que passa que ara estem sentint el nostre i és difícil.
Doncs a mi em costaria molt.
Bé, jo trobo que és bastant intermezzo. El que passa és una mica
llarg. I tant intermezzo. Sí, pots anar a fer un entrepà i tornar.
Bueno, la Butterfly també és una de les òperes llarguetes de Puccini, moltes vegades les feia més curtes.
El Roger sempre em diu, no em convenceràs, i té raó. De manera que, gràcies igualment per ser-hi, encara que no et deixis convèncer.
Sóc molt flexible.
Sí, em vas a parar. Gràcies, Dani Quinot, també tu.
Gràcies, Dani.
I a tots vostès per aguantar aquestes trifulques en cadascun dels nostres programes. Adéu-siau.